Els camins. De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Sobre la base d'aquestes poques notes que heu escoltat, s'ha escrit música pràcticament durant més de 5 segles. Es tracta de l'anomenada La Folia, una de les més interessants aportacions de la música feta en la península ibèrica a tota la història de la música occidental. En el seu inici, La Folia era una dansa i una cançó ballable alhora, que es solia ballar, segons algunes documentacions que han arribat fins avui, amb un ballarí home, que era el que dansava, que duia al muscle a un altre home vestit de dona. D'origen popular, va fer les seves primeres fases de desenvolupament a la península ibèrica, probablement a finals de l'edat mitjana. El repertori musical cortesà se'n va fer ressò una miqueta més tard, a finals del segle XV, i li va donar un format polifònic, com era habitual tant en aquest tipus de repertori de l'època, en la música cortesana, o si més no, és així com l'han preservat els cançoners que ens han arribat fins avui.
Thank you. tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Numere, gata, gata, ka. Tiri, gata, taka, tiri, gata, taka, da. Da, gata, gata, da, gata, da, gata, gata, da, gata, da, gata, da, da.
Sembla que el primer document on s'esmenta la folia se remunta ni més ni menys que a 1605 i està en el Auto de la Sibila Cassandra del poeta i músic portuguès Gil Vicente. En esta obra, de la que s'ha perdut la música, tan sols se sap que va existir la tal obra, els personatges bíblics de Salomó, Isaías, Moisés i Abraham canten una folia a quatre veus. Francisco Salinas, en la seua de música Libri Septem, escrita en 1577, presenta alguns temes de folies indicant l'origen portuguès d'aquesta dansa, que don Sebastián Covarrubias, en el seu Tresor de la Llengua Castellana, defineix també com una certa dansa portuguesa molt sorollosa perquè n'hi ha nombroses figures executades amb tamborins i altres instruments. Portadors també porten sobre els seus muscles a jovens en vestits femenins i que, amb els braços alçats, fan voltes, dansen i toquen el tamborí. I el soroll és tan gran i el ritme tan ràpid que els uns i els altres pareixen haver perdut l'esperit. Com veieu, l'opinió que tenia el Covarrubias de la tal folia era una opinió com una miqueta això de, com de gent bruta, no? Una miqueta així com el rock and roll per als nostres avis. El fet que composicions associades a aquest tipus de música existisca en diverses fonts documentals portugueses del segle XV, en el moment en què fonts de cap altre país ho fan, sembla corroborar la tesi de l'origen lusità d'aquest tipus de dansa. Entre aquestes, Gil Vicente diu que s'associa a personatges populars com pastors o camperols que ho haurien cantat amb una certa disbauxa, folia en el sentit de botgeria. Les referències a grups de pagesos que entretenen la novesa ballant la folia es mantenen en Portugal durant els dos segles posteriors.
No, si está, está, no, no digo que sea un pedo, lo dice.
Vos demane que pareu atenció a les peces que vos estic posant, perquè realment, pràcticament estic posant sempre la mateixa cançó o la mateixa peça musical. Això és que és del que es tractava. Es tractava precisament de sobre una estructura determinada d'una melodia i sobretot sobre una sèrie d'acords determinats es construïen després variacions sobre la melodia o una melodia sobre la base d'aixòs acords que ja estaven estipulats. És aixina com se varen escriure una enorme quantitat de peces a partir, sobretot, del segle XVI, en les que aquesta sèrie d'acords o aquesta melodia inicialment en les que donaven peu a una sèrie de variacions o diferències, com es diuen en aquell moment, les improvisacions que diríem ara sobre una peça musical. músic Diego Ortiz, en l'any 1557, en el seu tractat de glosses, ja utilitza aquesta seqüència com a un baixo ostinato, que es diu en música, sobre el que la viola d'arc interpretava unes melodies de molt de virtuosisme. Apareixen també composicions polifòniques organitzades de la mateixa estructura en el llibre de Cifra Nueva de Luis Venegas de Inestrosa, on apareixen obres ja d'Antonio de Cabezón, per exemple, sempre seguint el patró que hem dit abans, sobretot dels acords. Al principi del segle XVIII o finals del segle XVII, ja el patró de la folia es va estandarditzar arreu d'Europa, arribant primer a Itàlia, segurament des de la vora mediterrània d'aquesta península ibèrica, i arribant allí de manera que gent com Corelli o com Vivaldi ja la varen utilitzar.
Ok. Folia di spada, canapur.
Thank you.
La improvisació en la música occidental va tindre carta de naturalesa durant pràcticament tots els temps anteriors al segle XVIII, en el que ja l'aparició de certes formes musicals per a grans orquestres feia molt difícil que es poguera interpretar de manera improvisada per part dels músics d'eixa formació. No era aquest tema de les improvisacions un tema que molestara els autors, més bé al contrari. El que volien realment els autors era que s'interpretara la seva música i, de fet, lo normal era que en moltes de les peces n'hi haguera algun passatge en un moment determinat en el que es ficara la indicació ad libitum, que vol dir més o menys per lliure o al propi criteri de l'intèrpret, i ahí només es posava una línia de baix continu o algun tipus d'acords interpretats per un clave o coses d'aquest tipus, de manera que l'intèrpret tenia ahí llibertat absoluta per a mostrar tant el seu virtuosisme interpretant l'instrument que estava utilitzant com la seva imaginació musical, de manera que poguera crear melodies improvisades com més boniques millor. De fet, fins i tot en alguns moments, cantants d'òpera que eren les estrelles en aquell moment dels espectacles operístics es permetien el luxe de o bé acurtar, o bé allargar, o llevar fins i tot una ària que o no els agradava o els resultava difícil d'interpretar i en posaven una altra, fins i tot o bé del mateix autor o d'una altra òpera, però que quadrar més o menys en la línia, no hi havia cap problema. Aquesta obsessió per repetir exactament allò que diu la partitura és una cosa aliena realment a allò que és la música i l'esperit de la música.
con...
La música que esteu escoltant en aquest programa d'avui pertany a un CD editat en l'any 1980 pel grup de Gregorio Paniagua, Atrium Musicae de Madrid. És un disc en el que, malgrat que Gregorio Paniagua, en principi la seva especialitat, per dir-ho així, encara que n'ha tocat moltes tecles, és la música que s'anomena antiga, ell, agafant-se a aquesta llibertat que demana la folia als intèrprets, afegeix sons estranys als que emeten els instruments musicals que utilitzen. Posa des d'una radial el so d'un dispar, un cotxe que va i que ve, de manera que es produeix una estranya sensació en escoltar aquest disc, perquè es junta una música amb un inconfusible aroma del segle XV-XVI, amb una sonoritat postindustrial o industrial, per dir-ho així. És realment una mescla atractiva perquè això es fa amb una enorme delicadesa, de manera que no es puga trencar la situació d'escolta de la música amb un so que resulte molest o que puga distreure. Són les coses que el segle XX està fent amb la música. N'hi ha músics que s'atreveixen a experimentar i n'hi ha d'altres que no. Els músics que formen aquest Atrium Musicae de Madrid són Gregori Paniagua, que a part de ser el director toca una sèrie d'instruments com la guitarra, la guimbarda, la cromborna, una viola de gamba i una viola de roda, Eduardo Paniagua en flautes, avec, cromona i guimbarda, Daniel del Río, que toca una viola, un tambor i un tamboret, Andreas Riditz, que toca flautes, avec, cromorna i clarinet, Luis Paniagua, que toca el contrabaix, la tabla, el sitar, el crota, els castanyoles i una terbuca, i Albertina de Huete, que toca el clavecí, el xilòfon, un metalòfon i crotals. Aquest conjunt, que ja vam escoltar en la primera temporada dels Camins de la Música fent una recreació del que es podria tocar en la Grècia clàssica, és el grup que ha posat en peus aquest disc molt interessant i que jo he decidit posar perquè ja sabeu que en aquest programa el que tractem és de posar aquestes músiques que habitualment no s'escolten per les ràdios a l'ús. I això ha estat tot per avui als Camins de la Música, a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València i al 101.4 per Ipes Voltants de la Xara, en Ràdio La Mistelera. Ah, per cert, se m'oblidava una cosa. Se'n recordeu que el dia 29 n'hi ha vaga general, veritat? No, és per si algú se n'havia oblidat, perquè, clar, pot ser algú pense que la cosa no va en ell o que ja s'apanyaran. El problema és que ja s'apanyaran, van a ser els nostres fills i els nostres nets, aquells que es tinguin, evidentment. O sigui que entereu-vos una miqueta de què va la cosa, si teniu algun dubte, però el dia 29 no deixeu d'estar on tenim que estar tothom, o bé en els piquets, o bé fent vaga, o bé en les manifestacions que han convocat de manera unitària tots els sindicats i moltes organitzacions socials, i que a veure si així podem aturar aquesta barbaritat que és la reforma laboral que han aprovat ja en el Parlament Espanyol i que després d'això ens amenacen en que abans d'any, com a regal de Nadal, ens van aportar una reforma de les pensions. Que ja sabeu, aquesta gent, quan diu reforma, ja sabeu de lo que està parlant, no? Doncs això, a veure si entre tots i entre tots espavilem a aquest govern per a que escolte la veu del carrer i per a que no vagi a fer més malifetes a la classe treballadora i a la ciutadania en general, perquè, entre altres coses, és evident que està suïcidant-se electoralment parlant, però això, en tot cas, seria el seu problema. El problema nostre, el problema de la gent, és que això no es pot aguantar, que és un pas més en la retallada de drets i de beneficis socials que suposava això que s'anomena l'estat de benestar, que tanta sang i que tanta lluita ha costat al llarg d'un parell de segles i que ara no pot ser que com a borreguets ens les vagin clavant una darrere l'altra. Així que ja sabem, passaré llista, us veré a totes i a tots en la manifestació que es farà per la vesprada en molts llocs del País Valencià i de tot arreu de l'Estat. I res més. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.